Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem amb 2 graus negatius a Puigcerdà, 3 a Lleida i 6 a Riudecanyes. I sabem que a Catalunya quedarem bastant al marge d'aquesta borrasca, la borrasca Leonardo, que ha posat a l'alerta l'oest i el sud de la península. Atenció, perquè Andalusia avui s'han suspès classes, no hi haurà trens, hi ha una 20ena de carreteres inundades i s'han desallotjat preventivament unes 3.000 persones. Anirem també avui cap a Andalusia per saber què és el que està passant. I al matí de Catalunya Ràdio, tot això l'endemà, en què aprofundirem sobre l'anunci del govern espanyol de prohibir les xarxes socials de menors de 16 anys.
Jo vaig començar en les redes socials molt jove, però sí que és veritat que no era el que és ara.
A mi em sembla bé també perquè tinc 2 germanes petites i sí que és veritat que em fa molta por.
Em sembla molt bé perquè crec que la gent jove ha de saber que no tot el que es veu a redes socials és cert.
Sembla bé, sí, perquè és una cosa que hem d'aturar i és difícil d'aturar sense ajuda.
Una mesura que d'entrada s'aplaudeix de forma generalitzada, però que genera dubtes també de com s'aplicarà i si serà o no realment efectiva. Avui en parlarem amb el Marc Massip, que és psicòleg expert en addiccions a les noves tecnologies, i també en parlarem amb un testimoni jove de 16 anys que confessarà avui al matí de Catalunya Ràdio que ha sigut addicte a aquestes tecnologies. Ens explicarà com vivia i com, en fi, vivia per realment el telèfon mòbil i també les xarxes socials. Ho explicarà a partir de les 9 del matí. I un anunci de Pedro Sánchez que també li ha suposat una topada amb Elon Musk.
We will protect them from the digital Wild West. My government will work with our public prosecutor to investigate.
En uns missatges a X, el propietari de la xarxa ha titllat el president del govern espanyol de tirà, de traïdor i de feixista. I en clau política, també, avui al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per saber si ara el govern i Comuns hauran formalment la negociació dels pressupostos. També li preguntarem per la situació que s'està vivint a Catalunya amb Rodalies. I mentrestant, a Madrid,
que votarem en contra de prorrogar una mesura que no només no soluciona el problema, sinó que és injusta. I és injusta perquè el cost d'aquest escut social del que tant s'omplen la boca els que es diuen esquerres espanyoles, qui l'està pagant és el petit propietari.
Junts manté que seguirà votant que no al decret de mesures socials. Els de Puigdemont no en tenen prou amb la mesura pactada amb el Ministeri i el PNB de protegir contra els impagaments als propietaris que tinguin un o dos pisos. Tot això mentre encara ressona també el desastre de Rodalies. Avui es repeteix el pla de mobilitat dels últims dies, és a dir, hi ha reforç d'algunes rutes d'autobús, i avui també ens fixarem en les afectacions que hi ha al port de Barcelona.
És necessari un pla de contingència perquè no ens torni a passar aquesta situació. El flux de mercaderies que passa a través del port és el que fa el manteniment.
És el seu president, Alberto Carbonell, que demana que no es torni a produir un bloqueig de trens de mercaderies com el que està passant. De fet, continuaran bloquejades les mercaderies al port de Barcelona fins dijous, que aniran cap a França. És un impacte que s'ha ampliat des de la setmana passada, quan es va haver de tancar el túnel de Rubí per on passen aquests trens que connecten amb França. Una situació que també s'ha traduït en aquesta desconnexió nacional i internacional del port de Barcelona. I avui en parlarem. Ens acompanyarà el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. I en esports, el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei, un partit que els blaugrana tenen força controlat, però que van acabar patint.
La té Fran Gámez, prepara la Bixú! La salva Gerard Martín sota pals! L'ha salvat Gerard Martín! Es repeteix pràcticament el que van veure i viure, van viure aquí el dia del Madrid.
Quina bogeria.
1-2 pel Barça, amb gols de Lamine i Araujo, en un partit en què els locals van marcar el tram final i que van tenir opcions de forçar la pròrroga. Al final, el Barça a semifinals, i el rival sortirà dels partits a la Real Societat, València Athletic Club i Betis Athletic de Madrid.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
I avui, que és el Dia Mundial del Càncer, és un bon dia també per recordar artistes com Pau Donés. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs amb un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que avança l'ACN, diu que ampliar el cribratge de càncer de mama als 74 anys sí que podria ajudar a reduir la mortalitat de la malaltia, tot i que falten dades. També diu que avançar aquest cribratge als 47 anys té una efectivitat incerta pel mateix motiu, pel que falten dades. Tot això és perquè ara mateix les dones d'entre 50 i 69 anys reben missatges per fer-se mamografies cada 2 anys i, des de l'Estat, s'està estudiant ampliar-ho per davant i per darrere d'altres edats.
I a Brussel·les.
Han començat una investigació sobre la Xina subvencionat Goldwind, que és el fabricant de turbines més gran del món. L'empresa ven material a Europa i recordem que Brussel·les pot bloquejar-ho si es tracta d'empreses subvencionades que així poden rebentar preus. Ho avança el Financial Times.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb una patacada important ahir a Wall Street de grans companyies tecnològiques, el motiu és els bons resultats d'una nova eina d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic. Segons alguns experts, aquesta eina pot amenaçar de fer obsolets alguns programes.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs amb la confirmació que volen prohibir les manetes ocultes a les portes dels cotxes. Són aquests vehicles que, per ser més moderns, posen manetes desplegables per obrir la porta. La decisió es pren, segons la Xina, després que hi hagi hagut diversos accidents on es sospita que els ocupants o no van poder sortir del vehicle o no els van poder rescatar perquè no es trobaven aquestes manetes.
Avui és dimecres 4 de febrer, ens despertem amb 0 graus a Anglès a la Selva, 5 graus a Sant Pere de Ribes al Garraf i 6 graus a Amposta. I amb un dia que serà força ennuvolat, sobretot aquest matí, i amb petits ruixats que poden caure a l'Alt Pirineu, però també a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Seran precipitacions fines, amb una cota neu avui entre els 800 i 1.000 metres aproximadament. Una mica de vent també a la Costa Brava, als cims del Pirineu, i a partir de la tarda en general s'obriran moltes més clarianes. De cara a demà ens arriba un altre braç de la borrasca Leonardo, un altre front, que sí que pot deixar més pluja, també, sobretot, al centre i oest de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Mat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor. I també ens acompanyarà el doctor Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, un hospital que les darreres hores ha sigut notícia per diferents coses. D'entrada, per la salut del president Salvador Illa, li preguntarem tot detall com està ara mateix el president, el doctor Salazar, i de l'altra, per la notícia que explicàvem ahir del trasplantament de cara. Doncs avui ens acompanyarà també aquest doctor gerent per explicar-nos com han viscut aquestes últimes hores. Ara són les 6 i 8. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Renfe i el govern reforcen avui el servei alternatiu per carretera després que ahir es visqués una nova jornada caòtica a Rodalies.
A la situació ja prou compromesa de la xarxa i s'hi van afegir dues avaries al centre de control d'Adif, que van obligar a interrompre el servei dues vegades. Avui l'oferta de tren serà la mateixa que ahir, tot i que hi haurà 230 autocars més. Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya.
No, el que volem amb els autobusos és millorar la mobilitat dels diferents viatgers. En aquest cas, els de l'R8 perllongant el servei fins a Granollers Centre, en el cas de Valls, donant una alternativa nova de desplaçament fins a Barcelona o fins a Lleida, i d'altra banda també estem estudiant la millora del pla alternatiu de la R3.
I Trànsit obrirà avui un carril a l'autopista AP7 fins a Gelida en sentit sud perquè puguin passar-hi els autobusos del servei alternatiu de Renfe i de la línia regular entre Vilafranca i Barcelona.
En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assegura que els autobusos podran sortir a Gelida i d'aquesta manera el trajecte per a aquells usuaris que s'han de desplaçar a l'Alt Penedès s'escurçarà notablement.
El que posem en marxa és que puguin circular per l'AP7 fins a Gelida i a Gelida sortir, per tant, escurçar les rutes que ara estaven fent per tot el perímetre del Penedès i que allargava els temps de recorregut.
El director del Servei Català de Trànsit també confia que l'autopista entre Martorell i Vilafranca es pugui reobrir dilluns de la setmana que ve amb dos o ja amb els tres carrils.
I un dels punts de la xarxa on Adif està treballant és el túnel de Rubí. Abans ho explicàvem, està tallat i això afecta especialment el transport de mercaderies. El gestor ferroviari espera reobrir-lo parcialment demà i de cara a dilluns també espera fer el mateix amb el tram de Gelida.
Adif ja ho ha comunicat tant a les empreses ferroviàries com al Port de Barcelona, des d'on reconeixen que la crisi a la xarxa ferroviària els ha afectat més la reputació que econòmicament. El president del Port, José Alberto Carbonell, exigeix un pla de contingència per si mai es torna a repetir una crisi com aquesta.
Hem de demostrar als clients, les persones que confien als serveis portuaris, que aquesta situació no es tornarà a passar, o si torna a passar, quin és el pla de contingència perquè no passi amb la profunditat que ens ha passat.
Des que va començar la crisi de Rodalies, el transport de mercaderies en camió s'ha incrementat un 15% al Port de Barcelona.
Miquel Samper, avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de 3:15, el conseller d'Empresa i Treball. I per cert, que el secretari secretari d'Estat de Transports, pilotarà la crisi de Rodalies des de Barcelona.
Serà a Catalunya fins que recuperi el servei, tal com li havia exigit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que té clar que no serà una feina fàcil pel mal estat en què està la xarxa ferroviària.
Ara faltaria que el secretari d'Estat de Transports, ja que és a Barcelona, també doni la cara i atengui els micròfons dels mitjans catalans per saber ben bé com s'està gestionant aquesta crisi. Barcelona, Txell Vallespí.
El número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, instal·la de manera permanent el seu despatx a la delegació del govern espanyol a Barcelona fins que Rodalies funcioni amb normalitat. La consellera de Territori vol que posi ordre a Renfe i a DIF i que solucioni el més aviat possible el caos de mobilitat, fruit d'anys, diu, de desinversió i de l'estat de la xarxa ferroviària.
Aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat.
Des de l'esclat de la crisi ferroviària, el ministre Òscar Puente no ha vingut a Catalunya, però Paneque l'ha exculpat dient que no ha pogut perquè té una agenda de compareixences molt plena. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
En fi, i el ministre Òscar Puente, que es reunia també aquest matí amb els sindicats ferroviaris.
L'objectiu és intentar evitar la vaga de Renfe, convocada del 9 al 11 de febrer, després dels accidents mortals de Damuz i de Gelida.
Madrid, Àngels Lafuente.
Pas endavant del ministre Òscar Puente per liderar la negociació amb els sindicats ferroviaris de Renfe i Adif i evitar que el sector vagi a una vaga de 3 dies la setmana que ve. El responsable de transports està disposat a fer tot el possible per evitar les mobilitzacions.
Todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro sistema ferroviario, por su presente, y vamos a intentar, si es posible, evitar la huelga. Por mí y por el ministerio no va a quedar.
La d'avui és la primera reunió amb el ministre Òscar Puente d'interlocutor. Ja hi ha hagut altres trobades amb un perfil més baix que no han servit per desbloquejar la situació ni tampoc per negociar les reivindicacions d'un sector que reclama mesures que garanteixin la seguretat dels treballadors. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la pluja del mes de gener ha provocat com a mínim un centenar d'esllavissades, 4 vegades més de les que registraven en tot l'any de sequera. Montse Poblet.
L'Institut Cartogràfic de Catalunya s'encarrega del registre d'aquestes incidències i d'estudiar el territori per prevenir-les. En declaracions a aquesta emissora, Pere Buixó, cap d'Enginyeria i Risc Geològic de la institució, resumeix així el que han provocat les pluges de l'últim mes.
Gairebé he fet una tercera part de totes les que es van tenir l'any passat. Estem en un moment d'activitat molt alta i gairebé multiplica per 4 el que és un període de sequera o de normalitat de pluges.
Malgrat aquest volum, estem molt lluny del que va provocar el temporal Glòria el 2020, quan el cartogràfic va registrar un miler d'esllavissades i despreniments, 10 vegades més de les que hi ha hagut ara. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern de Salvador Illa centra ara els esforços a engegar les negociacions pressupostàries amb Esquerra després que els comuns ja hi hagin accedit.
Els republicans insisteixen reiteradament que això només passarà quan hi hagi progressos en la recaptació de l'IRPF des de Catalunya.
Àlex Giral, Robert.
I tothom dona per fet que els de Pedro Sánchez no mouran fitxa en aquesta carpeta fins passades les eleccions aragoneses de diumenge. Esther Capella, portaveu dels republicans, defensava per enèsim cop que sense moviments a Madrid per acostar la gestió de l'IRPF a la Generalitat no se s'hauran a negociar els comptes amb l'executiu.
No n'hi ha prou amb dir què es farà perquè això ja està signat i rubricat. Si no passa una cosa, no passarà una altra.
En canvi, els comuns han donat per bons els primers 13 expedients que el govern ha obert a immobiliàries que s'han saltat la llei d'habitatge i ja han activat les converses formals per als pressupostos. Això sí, amb un ull posat, segons Jessica Albiach, en l'evolució dels trens.
El govern ja està fracassant en Rodalies, no pot fracassar també en habitatge.
Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Junts per Catalunya rebutja el nou decret antidesnonaments que ha aprovat el govern espanyol i s'inclina per votar-hi en contra quan arribi al Congrés.
La Moncloa ha retocat el text per seduir els de Carles Puigdemont i ha afegit mesures per protegir els petits propietaris, però aquests canvis també fan perillar el suport de Podem.
Madrid, Palabrujats.
El govern espanyol té un mes de marge per encaixar totes les peces. Si vol aprovar el decret social, hauran de suar al Congrés i la ministra portaveu ho fia tot al diàleg.
El diálogo antes, durante y después.
Però Junts rebutja el nou text, és un pedaç i és insuficient, diu Míriam Nogueres, per lluitar contra les ocupacions.
Nosaltres no permetrem que s'allargui una situació que és totalment injusta i és que el cost de l'escut social del que tant s'omple la boca al govern espanyol el segueixi assumint el petit propietari i també els veïns.
I a l'altre extrem Podem, que titlla d'acord criminal les excepcions als petits propietaris que han pactat el PNB i el govern espanyol. Negociació complicada al davant amb el decret social, no en canvi amb el que puja les pensions, que ara sí tindrà una
àmplia majoria de suports. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el 64% dels catalans són partidaris de restringir la immigració. Són un 20% més que ara fa un parell d'anys, segons el sondeig anual de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Oriol Bartomeu, el director d'aquest institut creat per la UAB i la Diputació de Barcelona, explica que la percepció sobre la immigració és semblant a la que hi havia el 1993, però que ara a Catalunya hi ha 10 vegades més estrangers que llavors.
És evident, hi ha un clar empitjorament de les dades. Ara bé, si mirem les dades en el llarg i les comparem amb l'any 93, estem gairebé exactament igual que l'any 93. I entre l'any 93 i ara hem tingut un increment de 10 vegades la població estrangera.
L'augment de partidaris de limitar la immigració afecta els votants de tots els partits, inclosos els de Comuns i la CUP. Pel que fa al rànquing de líders més valorats, l'encapçala Salvador Illa, seguit per aquest ordre de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Silvio Riols.
Els experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol vulgui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, però reconeixen que implantar la mesura no serà gens fàcil.
La prohibició s'aprovarà la setmana que ve al Consell de Ministres, seguint els passos d'Austràlia, França o Dinamarca. Això obligarà les plataformes a establir sistemes per a verificar l'edat. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, ha dit al programa Revolució 4.0 d'aquesta casa, que es podrà sentir diumenge, que des de l'executiu espanyol ja treballen en un sistema de verificació propi.
Espanya tiene una app de verificación de edad, una aplicación para controlar la verificación exactamente la edad que tienes, con lo cual los sistemas que no son de un día, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, también están a punto y España en esto también ha ido haciendo los deberes.
Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i professora de Societat i Política d'ESADE, avisa que a Austràlia, on la prohibició es va implantar fa un mes, els joves ja se les empesquen per saltar-se-la.
Descarreguen VPNs i, per tant, es poden connectar com si estiguessin en un altre país que no sigui Austràlia, o bé fan servir estratègies més senzilles com és mentir a l'hora de posar l'edat, fer servir una foto de la mare per obrir-se el perfil...
El govern espanyol també preveu modificar la llei perquè els directius de xarxes socials s'enfrontin a responsabilitats penals si no retiren contingut il·legal o d'incitació a l'odi.
I el propietari de la plataforma X, Elon Musk, ha carregat contra Pedro Sánchez per aquesta decisió. Li ha dit, entre d'altres, tirar traïdor al poble d'Espanya. Al seu torn, Brussel·les aplaudeix la prohibició, però qüestiona com s'aplicarà perquè diu que la llei europea és la que preval.
Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya va registrar 43.600 nous casos de càncer l'any 2025. És un 2% més que l'any anterior, una xifra que manté la malaltia com una de les principals causes de mortalitat del país.
En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat la biòpsia líquida al sistema públic com a eina clau per millorar el tractament de precisió del càncer de pulmó.
Una tècnica molt poc invasiva que permet analitzar l'ADN del tumor a partir d'una mostra de sang. Ja ha beneficiat 200 pacients en el primer any d'implantació i està indicada en casos concrets de càncer de pulmó quan no es disposa de teixit tumoral i cal orientar teràpies dirigides. Salut inicia ara una fase d'avaluació de resultats per mesurar-ne l'impacte clínic i estudiar una possible ampliació coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I es calcula que aquest any 2026 hi haurà més casos de càncer en joves d'entre 20 i 30 anys.
L'estimació a tot l'estat espanyol és de més de 8.000 casos, més de la meitat en dones. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer.
Mònica Mas.
Una xifra que no és alta, però preocupa els oncòlegs perquè va creixent any rere any. La doctora Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic, detalla que en adults de menys de 40 anys el càncer afecta quasi el doble de dones que homes i detalla quina podria ser l'explicació.
Tots els canvis hormonals i que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics, no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics...
La Clàudia té 31 anys i en fa 2 que li van trobar un tumor al cervell gran i agressiu. Ara està bé, però fa aquesta reflexió.
Ho veig com algo estrany que m'hagi passat. No m'ho acabo de creure. Sí que penso que si m'ha passat a mi, que li pot passar qualsevol. I no som conscients de la sort que tenim quan no ens passa res.
Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units van abatre ahir un dron iranià al Mar d'Aràbia que s'havia acostat massa a un dels portaavions nord-americans que s'han desplegat a la zona.
La Casa Blanca ha deixat clar que, malgrat aquest incident, les converses previstes per aquesta setmana es mantenen. N'estarà ben pendent Benjamin Netanyahu, que ahir es va reunir a Jerusalem amb l'enviat especial nord-americà Steve Witkoff.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Benjamin Netanyahu va aprofitar la visita de l'home fort de Donald Trump al Pròxim Orient per deixar clara la seva postura sobre el possible apropament de posicions entre nord-americans i iranians. Li va dir a Witkoff que no es pot refiar de les promeses de l'Iran. Durant la reunió també van parlar de Gaza, en concret de l'ordre de prioritats en el pla de Trump. Netanyahu va exigir a Witkoff que el desarmament de Hamas es produeixi abans que la reconstrucció de la franja, però Witkoff ja va deixar clar, quan va encetar unilateralment la segona fase del pla, que qui marca els tempos són els Estats Units. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passa que el president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha ofert col·laboració als Estats Units en la lluita contra el narcotràfic durant la reunió que ha tingut Washington amb Donald Trump.
D'entrada, Petro li ha entregat una llista de caps del narcotràfic que, segons ha explicat, estan instal·lats a Madrid, Miami o Dubai. També ha ofert a Trump la possibilitat que l'empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol s'impliqui en la reactivació del sector Venezuela.
¿Cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros? ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí si no es levantar sanciones, por ejemplo?
Tot i l'acostament amb l'administració Trump, Gustavo Petro continua l'anomenada llista Clinton, que inclou persones acusades de narcotràfic pels Estats Units. Recentment també havia rebut amenaces de Trump de ser el pròxim després de la captura de Nicolás Maduro. Si bé la trobada evidencia una distensió entre les dues administracions, Petro ha assegurat que no han parlat de la seva situació personal.
I un grup de congressistes nord-americans progressistes han exigit la dimissió de Kristi Noem, la secretària de Seguretat Interior de Donald Trump, arran de les acusacions contra migrants.
Precisament, els germans d'una de les víctimes dels ICE, els agents d'immigració, han assistit aquest dimarts al Capitoli.
Washington, Oriol Serra.
Una comissió al Congrés dels Estats Units sobre l'ús de la força desproporcionada per part dels agents d'immigració s'ha convertit en l'escenari d'un homenatge a René Good, la mare i activista de 37 anys tirotejada mortalment pels ICE. La compareixença serena dels germans de Good ha corprès els assistents.
And we hope that our family can
Confiem que la nostra família pugui ser un petit exemple per a d'altres. No deixem que els ideals polítics ens divideixin. Siguem bons, com la René.
Al mateix Congrés, una majoria de representants han aprovat els pressupostos pendents que permeten desencallar un nou shutdown econòmic als Estats Units gràcies a una vintena de vots demòcrates. La condició, a canvi, és replantejar el repartiment del pressupost dedicat a la seguretat interior. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Rússia, Ucraïna i els Estats Units reprenen avui les converses a Abu Dhabi, després que el Kremlin hagi dinamitat la treva energètica amb el pitjor atac d'aquest any.
Moscou se sabrà negociar la pau després d'haver deixat centenars de milers d'ucraïnesos sense calefacció a 25 sota zero.
Moscou, Cristina Solies.
Zelensky creu que Rússia no havia acceptat la treva energètica de Trump com a gest de bona voluntat de cara a les converses de pau, sinó que només estava acumulant arsenal per disparar-lo la nit més freda.
Nasal, poc això.
Han fet, han ajornat l'atac, han augmentat el nombre de míssils i drons i els dies més freds ens han atacat. És a dir, jo no diria que ens hagin concedit res.
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també qüestionava les intencions russes.
Hi està havent converses i això és un progrés important, però els atacs russos demostren que no es prenen seriosament la pau.
De moment, cap de les dues parts ha donat senyals de voler cedir en res per arribar a un acord. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Dia gros avui al Teatre Nacional de Catalunya amb l'estrena La Reina Lloba de Pau Carrió sobre el personatge de Margarida d'Anjou, un dels personatges més citats en les obres de Shakespeare, però que fins ara no tenia una obra pròpia. Maria Rodríguez Soto es posa la pell de reina i l'acompanyen sis homes més, Quim Ávila, Pepo Blasco, Josep Julien, Xavi Ricard, Pau Roca i David Bert.
La segona.
Julià, seré els teus ulls de sol a sol, com un llençol, vigilant la teva nit. T'ho dic, Julià, que dins l'amor no hi ha espais buits, no hi ha no llocs, no hi ha un sol forat enmig, l'amor no té espais buits.
L'Ax d'en Bustó, la gossa sorda, Joan Dausau, Maria Jaume se sumen al cartell del Cabró Rock, que recordem que es farà del 12 al 13 de juny a Vic. En total, 24 artistes i les entrades ja es poden comprar al web del festival.
I la tercera.
Have you ever seen such a beautiful night? I could almost kiss the stars for shining so bright.
Hilary Duff ha anunciat que torna als escenaris i que farà una gira mundial. Duff va saltar a la fama als 2000 amb la sèrie Lizzie McGuire i va fer gires arreu del món amb totes les seves cançons. Durant un temps va dedicar-se només al món de l'actuació i ha decidit ara tornar a la seva faceta de cantant.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça passa a semifinals de la Copa, 1-2 al camp de l'Albacete, una victòria molt treballada a l'equip de Flick.
L'Albacete va plantar cara al Barça fins al final. Els blaugrana van dominar el partit amb el lideratge de Lamine Yamal, que va marcar. Araujo va reaparèixer i va fer el segon gol del Barça.
Casi es como un padre para todos nosotros, ¿no? Y se ve eso siempre, todo el mundo le tiene un cariño tremendo, porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Estamos muy felices con él. Un abrazo porque creo que conmigo se ha portado espectacular y bueno, le tengo mucho cariño.
Parlant de Hansi Flick, Araujo, el protagonista del partit, l'Albacete que va marcar el tram final, va estar a punt d'empatar el temps afegit. Els blaugrana ja són a semis de Copa, avui a la Verre Real Societat i València Athletic Club.
I el Camp Nou podria acollir la final de la Champions del 2029.
A part de la final del Mundial del 2030, el Barça vol acollir a l'Spotify Camp Nou aquesta final. David Escuder, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que són compatibles. Són declaracions al tot costa.
Tot és compatible, tot es coordina i possiblement el millor dossier de totes les candidatures que s'havien passat fins aleshores, no?
Laporta dimitirà dilluns per ser precandidat a les eleccions. Entre el 23 de febrer i el 2 de març, els precandidats podran recollir les 2.321 signatures necessàries per passar el tall. Es votarà el 15 de març. Derrota del Barça de 4 punts davant el Fenerbahçe de Jessica Vicius a l'Eurolliga de bàsquet, 78-82. Victòria de la Penya al top 16 de la Champions. I avui Manresa Neier a l'Eurocup, a la Champions femenina. L'Uni juga a la pista del líder, el Galatasaray.
Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem també Olivia Rueda, amb qui parlarem de com és aprendre a tornar a parlar després de tenir un ictus. Una història impactant que ens explicarà i que compartirà amb nosaltres a partir de les 11 del matí. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se avui amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és veure la sèrie Departament Amades. Busqueu-lo a la plataforma 3CAT. És una sèrie còmica de 6 capítols, magníficament guionada, dirigida i interpretada, que recupera per fi la tradició de bons productes còmics de ficció a la televisió pública. Vagi per endavant i per evitar suspicàcies que no tinc cap relació laboral, sentimental, ni de cap altra mena, ni amb el producte, ni amb la gent que l'ha fet. És simplement que, de la mateixa manera que quan aquesta santa casa compra productes dolents, que a vegades passa, està bé que es digui, quan l'encerta, llavors també s'ha de dir. Però molt més important que dir-ho és mirar-ho. Si us agrada l'humor de qualitat en català, si us plau, mireu-la. I després recomaneu-la, i que corri la veu i la vegi molta gent, perquè llavors els que compren programes la renovaran i en faran una segona temporada, potser fins i tot amb una mica més de pressupost. I si tots aquests arguments no us convencen, llavors mireu-la, ni que sigui perquè l'heu pagat vosaltres.
Més cançons sobre el caos de Rodalies.
En un dia més en què sembla que cap dels titulars del servei pugui garantir-lo, doncs repassem cançons sense titulars. És a dir, cançons que tenen títols que no surten a la cançó, que no apareixen a la lletra. El Four Non Blondies cantaven aquest WhatsApp, la tornada sí que diu What's Going On, que és el mateix que WhatsApp, però WhatsApp, tècnicament, no surt en lloc de la cançó. El gran èxit de Ramoncín. Molta gent es pensa que es diu Litres d'alcohol, la cançó, però no. El títol de la cançó, que no apareix a la lletra, que és el segell de marca del dia, és Hormigón, Mujeres i Alcohol. Crec que és la primera vegada que escolto aquesta cançó, seré, també t'ho diré, I els Pets sí que parlen d'un hospital, parlen d'un oceà, però no diuen mai Hospital del Mar, que és com es diu aquest tamasso, també.
Serenament, Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Renfe i el govern reforcen avui el servei alternatiu per carretera.
L'oferta de trens serà la mateixa que ahir, tot i que hi haurà 230 autocars més.
Anem cap a l'estació de Sants de Barcelona. Joan Garcia, tot bé?
Hola, bon dia. De moment sí, el dia comença a veure com ahir, abans que caigués el centre de control d'Adif. Amb dos petits retocs al servei de substitutori d'autobusos. Un serà a la R8. L'autobús s'allarga fins a Granollers Centre i fa en bus tota la línia des de Martorell. I l'altre des de Valls. Es posen autobusos fins a Camp de Tarragona per enllaçar ara a primera hora del matí i després a primera hora de la tarda amb l'alta velocitat. També ja veiem a aquesta hora els primers retards a l'alta velocitat i a Rodalies un R2 Nord que anava amb retard. Ha fet allò que ha acabat desapareixent de la pantalla.
I Trànsit obrirà avui també un carril de l'autopista AP7 fins a Gelida, en sentit sud, justament perquè pugui passar-hi els autobusos del servei alternatiu de Renfe i de la línia regular entre Vilafranca i Barcelona.
Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit a l'Agència Catalana de Notícies.
El que posem en marxa és que puguin circular per l'AP7 fins a Gelida i a Gelida sortir, per tant, escurçar les rutes que ara estaven fent per tot el perímetre del Penedès i que allargava els temps de recorregut.
Tot plegat per atenuar els efectes d'una crisi de Rodalies que portarà el secretari d'Estat de Transports a instal·lar-se a Barcelona.
Tal com li havia demanat el govern, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque...
Aquesta situació no pot continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat.
Avui en parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, també ara que des de govern se centren a obrir negociacions pressupostàries amb els republicans, després que els comuns hi hagin accedit.
Els republicans insisteixen que això només passarà quan s'avanci la recaptació de l'IRPF des de Catalunya.
I a Madrid, l'increment de pensions ja té els suports garantits, però el decret antidesnonaments no.
El PSOE ha pactat amb el PNB que en quedin exclosos els petits propietaris, però Junts no en té prou i Podem ara amenaça de quedar-ne al marge. Míriam Nogueras i Ione Belarra.
Nosaltres no permetrem que el cost de l'escut social del que tant s'omple la boca al govern espanyol el segueixi assumint el petit propietari també els veïns.
A conseqüència d'este pacto criminal entre el PSOE i el Partido Nacionalista Vasco va haver muchas personas desprotegidas.
I atenció també a aquesta dada. El 64% dels catalans són partidaris de restringir la immigració.
Són un 20% més que ara fa només un parell d'anys, segons el sondeig anual de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials.
Els experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol vulgui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
Però reconeixen que implantar la mesura no serà gens fàcil. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, ha dit al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que ja treballen en un sistema de verificació propi.
Espanya tiene una app de verificación, de dar una aplicación para controlar la verificación exactamente la edad que tienes, con lo cual los sistemas que no son de un día, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, también están a punto y España en esto también ha ido haciendo los deberes.
I a qui no li agrada tot plegat és a Elon Musk, que ha respost a la mesura amb insults cap al president espanyol. Ha dit textualment que Pedro Sánchez és un feixista totalitari i un tirà. Ho analitzarem tot plegat a l'Àgora, també amb Marc Massí, psicòleg expert en addiccions les noves tecnologies. I el 2025, Catalunya va registrar un 2% més de casos de càncer que l'any anterior.
En concret, 43.633, una xifra que manté la malaltia com un dels principals causes de mortalitat del país. En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat al sistema públic una biòpsia líquida per millorar el tractament del pulmó.
Tot plegat en parlarem avui, que és el Dia Mundial contra el Càncer, també amb el doctor Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron. I us avança al matí de Catalunya Ràdio, 6 persones es van suïcidar l'any passat a les presons catalanes.
És una xifra més baixa que el 2024, quan n'hi van haver 11. El govern defensa la seva gestió i les entitats demanen més prevenció. D'aquí uns minuts us ho ampliem.
I ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui amb la voluntat del govern espanyol de prohibir aquestes xarxes socials als menors de 16 anys.
Sí, Sánchez anuncia que les prohibirà i Musk l'acusa, com dèiem, de tirar. Diu el diari Ara en portada, Espanya prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, titula La Vanguardia. Les pensions també són protagonistes de les portades del dia. El País, Sánchez salva la pujada de les pensions i negocia el suport a l'escut social. Diari Ara, la Moncloa salva les pensions però perilla el decret sobre desnonaments i El Mundo, la pressió dels socis obliga la Moncloa a cedir a última hora amb els desnonaments. Altres temes de portada coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, que és avui, llegim a El Periódico, la quimio que ataca l'interior del tumor revoluciona la lluita contra el càncer i El Periódico Salut insta a vacunar-se de xarampió als nascuts entre 1968 i 1980. Per acabar, Epstein tenia un facilitador per captar noies joves a Barcelona. Ho llegim al diari Ara, que també destaca que el Barça no falla al Albacete i ja és a les semifinals de la Copa del Rei.
Avui a Oliana es desperten amb un grau, al migdia arribaran els 9 graus i a Sant Feliu de Llobregat tenen 4 graus amb una màxima prevista de 15. Tot això en un dia mig ennuvolat i amb alguns ruixats a l'oest de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui ens arriba un primer front de la borrasca Leonardo. Aquest matí deixarà força núvols i petits ruixats a Ponent, a les Terres de l'Ebre, una mica de nevada a l'Alt Pirineu, entre 800 i 1.000 metres. Paral·lelament també tenim 4 ruixats a la zona de l'Empordà i a la tarda, en general, hi haurà més clarianes a l'espera d'un front més actiu, que sí que ens arribarà demà, dimecres, i que deixarà més pluja, sobretot a la meitat oest del país, també.
I l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez d'instaurar la limitació d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez ha aprofitat un viatge a Dubai per presentar la futura llei de prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys. Diria que al president espanyol li importa més aviat poc que un adolescent pugui perdre la tarda mirant noies en biquini a TikTok, perquè Sánchez es fa fora la confrontació. I aquesta mesura té tota la pinta de consistir en un atac frontal a allò que ell anomena la tecnocasta. De fet, el projecte inicial de llei inclourà la possibilitat que els directius d'empreses com X o Facebook siguin responsables penals dels continguts que promouen les seves plataformes. Sánchez encara no ha explicat com es millorarà la verificació dels usuaris ni com s'evitarà que els nanos puguin accedir a xarxes a través d'IPs estrangers. Però aquí l'important és fer-se enemics, perquè això és el que dicta el manual de supervivència del president espanyol.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, avui amb la música de Queen i I Can't Live Without You, i és que tal dia com avui, un 4 de febrer, però de l'any 1991, Freddie Mercury i companyia publicaven Innuendo, seria l'últim publicat en vida amb el cantant, que va morir 9 mesos després del llançament. Va aconseguir la posició número 1 a les llistes del Regne Unit durant 2 setmanes i va tenir una bona recepció per part de la crítica, algunes afirmant que Queen s'havia superat a si mateix.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Mira, he de dir-te que les connexions amb l'Eloi Cordomí abans d'arribar a les 6 sempre donen joc, però avui alguna cosa s'ha trencat.
Bon dia, com estàs, Canalies?
Doncs mira, molt bé, arrencant amb una mica de rock and roll el dimecres, que sempre va bé. Tu no és gaire rockero, no?
Aquesta no m'agrada. Últimament no estàs molt fi, eh? Encertant les,
escolta, no m'ho puc creure.
Que sou amants.
No, que hem de ser amants. És que tu veus coses on no n'hi són. No,
val, no. Borrasca Leonardo.
Borrasca Leonardo, home, que cosa.
Leonardo, que se suma a la festa.
Sí, tant, i tant.
Festa de democràcia, sí.
I demà ens arriba Leonardo, però ja una mica més actiu, amb més ganes de...
Ara, demà és el dia.
Bueno, doncs esperem demà que arribi Leonardo.
I tant, i tant.
Quan són festes, on?
Avui segueix la festa major d'hivern a Salou, a 6:15 a la plaça de... Podreu trobar balls tradicionals de Salou i, seguidament, xocolatada, i també hi haurà concert laudístic amb el grup Rondalla Jaume I. Serà a les 7 de la tarda a la sala Xavier Turull de l'Escola Municipal de Música de Salou.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs la polèmica entre la presentadora Emma García i Glòria Camila. L'havia d'entrevistar, però Glòria Camila portava una mala cara a plató.
Qui és Glòria Camila?
Glòria Camila, una col·laboradora.
Ah, val.
Doncs escolta el que va dir, perquè Emma García no tenia ganes d'entrevistar-la i va deixar això.
Pues te digo una cosa, paso de preguntar, ¿eh? Porque a mí me importa una mierda también. Al final esto, ¿entiendes? Claro. Diego.
Això va passar al cap de setmana, però ara Glòria Camila ha contestat i ha dit que ella no té res a veure en contra d'Emma García, però que va estar completament fora de lloc i denuncia que es va trobar a plató sense saber prèviament de què aniria l'entrevista.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Dolors Comerma. Vol compartir la seva experiència com a usuària de Rodalies fa més de 40 anys, concretament fent el trajecte entre Ribes i Vic, perquè considera que pràcticament no hi ha hagut millores en el servei.
Una mitjana d'un cop a la setmana mínim, doncs ens quedàvem aturats a algun lloc, a algun punt de la via. S'ha de dir que érem les úniques estudiants de l'escola universitària que teníem permís per arribar tard, perquè ja se sabia que si arribàvem tard era pel tren. Una vegada va coincidir que vam parlar amb un maquinista i ens va explicar que si la gent sapiguéssim com estava la via del tren de Ripoll en amunt, ningú hi pujaria.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Per a Gaudí, tot el que brillava havia de ser d'or. La meva besàvia Amàlia es mirava amb lupa els contes de la Reforma.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes de la rendibilitat de la intel·ligència artificial inunden Wall Street. Ahir les accions d'Nvidia i Microsoft es van desplomar prop d'un 3%, Alphabet més d'un 1% i Apple també va registrar pèrdues. Tot plegat va fer que l'or i la plata apuntalessin pujades. La plata ha rebotat més d'un 10%. A diferència dels índexs nord-americans, les borses europees estan força estables. Ahir l'IBEX va tancar pràcticament pla. Avui obrirà des dels 18.100 punts, tal com va fer ahir. Estàs escoltant el matí Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Del 6 al 8 de febrer torna el Llum BCN. Entre el Parc de les Glòries i el Poble Nou t'hi esperen instal·lacions de llum d'artistes de prestigi internacional i d'estudiants de Barcelona. Viu una experiència nocturna on la llum explora tot el seu potencial. Més informació a barcelona.cat/llumbcn. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui i ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ara Lidl taronges per 0,79 al quilo, t'estalvies un 43%. I bananes per 1,05 al quilo, t'estalvies un 32%. Lidl, val la pena.
El matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Renfe i el govern reforcen avui el servei alternatiu per carretera després que ahir es visqués una nova jornada caòtica a Rodalies.
Ahir al matí dues avaries al centre de control de DIF van obligar a interrompre el servei dues vegades.
Ho estem monitoritzant des de l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Francesc. Aquests reforços són a l'R8. L'autobús allarga fins a Granollers Centre i fa, per tant, tota la línia des de Martorell i l'altra des de Valls. Posen autobusos fins a Camp de Tarragona per enllaçar amb el mitjana distància en alta velocitat, que passa al matí a les 8, cap a Barcelona, i el mateix a la tarda, amb el tren que ve de Barcelona i arriba a Camp de Tarragona pels vols de les 4. Renfe no dona cap previsió de restablir la normalitat. Antonio Carmona, el portaveu, ja fa uns quants dies, ja el sentiu, que només parla de certeses, que diu ell, que és el servei que hi ha, ja sigui en tren o amb autobús. I avui ha dit això quan li hem preguntat quan es podrien restablir algunes línies.
No tenim dates, no parlarem de previsions i parlarem de garanties en el mode ferroviari i amb els serveis alternatius per carretera.
I primers retards també a aquesta hora a l'alta velocitat. Els dos primers que havien de sortir cap a Madrid ho han fet amb uns minuts de retard.
Gràcies, Joan Garcia. Així s'aixeca el dia a Rodalies. Declaracions al portaveu de Renfe, Antonio Carmona, d'ara fa només uns minuts. I avui també previsió de trànsit d'obrir un carril de l'autopista AP7 fins a Gelida en sentit sud, justament perquè hi puguin passar els autobusos del servei alternatiu de Renfe i de la línia regular entre Vilafranca i Barcelona.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamia, l'assegura d'aquesta manera el trajecte s'escurçarà. Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
El que posem en marxa és que puguin circular per l'AP7 fins a Gelida i a Gelida sortir, per tant, escurçar les rutes que ara estaven fent per tot el perímetre del Penedès i que allargava els temps de recorregut.
La Mel calcula que l'autopista entre Martorell i Vilafranca es pugui reobrir dilluns de la setmana que ve amb dos carrils o ja amb tots tres. El que també compten obrir dilluns és el túnel de Rubí que afecta el transport de mercaderies. Adif ho ha comunicat tant a les empreses ferroviàries com al Port de Barcelona. José Alberto Carbonell, president del Port.
Hem de demostrar als clients, les persones que confien als serveis portuaris, que aquesta situació no es tornarà a passar, o si torna a passar, quin és el pla de contingència perquè no passi amb la profunditat que ens ha passat.
El Port reconeix que els afecta més la reputació que no passa econòmicament. Des que va començar aquesta crisi, el transport de mercaderies amb camió s'ha incrementat un 15% al Port de Barcelona.
I una novetat també pel que fa a la gestió de la crisi. Després de la nova caiguda del sistema d'ahir a Rodalies, el secretari d'Estat de Transport serà a Catalunya fins que es recuperi el servei.
Era una exigència de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ahir va pujar el to.
Aquesta situació no pot
continuar i s'ha d'acabar. Ens hem trobat Rodalies en un estat lamentable, molt pitjor del que haguéssim imaginat.
El ministre Òscar Puente reunirà aquest matí amb els sindicats ferroviaris per intentar evitar la vaga de Renfe del 9 al 11 de febrer, convocada després dels accidents de Damodigelita.
Els experts veuen amb bons ulls que el govern espanyol vulgui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
La prohibició s'aprovarà la setmana que ve al Consell de Ministres, seguint els passos d'Austràlia, França o Dinamarca. Això obligarà les plataformes a establir sistemes per verificar l'edat. La Secretaria d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, avança que ja treballen en un sistema propi. Ho ha dit el programa Revolució 4.0, que s'emetrà diumenge a Catalunya Ràdio.
Espanya tiene una app de verificación de edad, una aplicación para controlar la verificación exactamente la edad que tienes, con lo cual los sistemas que no son de un día, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, también están a punto, y España en esto también ha ido haciendo los deberes.
Ara bé, Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i professora de Societat i Política de SADE, avisa que a Austràlia, on la prohibició es va implantar fa un mes, els joves se les empesquen per saltar-s'ho.
Descarreguen VPNs i, per tant, es poden connectar com si estiguessin en un altre país que no sigui Austràlia, o bé fan servir estratègies més senzilles com és mentir a l'hora de posar l'edat, fer servir una foto de la mare per obrir-se el perfil...
El govern espanyol també preveu modificar la llei perquè els directius de xarxes s'enfrontin a responsables penals si no retiren contingut il·legal o d'incitació a l'odi. El propietari de la plataforma X, Elon Musk, ha carregat contra Sánchez. Per això li ha dit literalment tirar i traïdor del poble. Mentrestant, Brussel·les aplaudeix la prohibició però qüestiona com s'aplicarà perquè diu que la llei europea ja és la que preval.
I avui, com cada 4 de febrer, també posem el focus sobre el càncer. Catalunya va registrar 43.600 nous casos de càncer l'any 2025, és un 2% més que l'any anterior. La malaltia es manté com una de les principals causes de mortalitat del país.
En aquest context, Salut ha incorporat la biòpsia líquida al sistema públic com a eina clau per millorar el tractament de precisió del càncer de pulmó. És una tècnica molt poc invasiva amb mostra de sang que permet analitzar l'ADN del tumor quan no es disposa de teixit tumoral i que li indica teràpies. Ja beneficia 200 pacients en el primer any i Salut estudia ampliar-ho.
Avui, Dia Mundial contra el Càncer, també us expliquem que es calcula que aquest any 2026 hi haurà més casos en joves d'entre 20 i 30 anys.
L'estimació a tot l'estat espanyol és de més de 8.000 casos, més de la meitat en dones. Preocupa els oncòlegs perquè va creixent. En menys de 40 anys, el càncer afecta quasi el doble de dones que homes. Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic.
Tots els canvis hormonals i que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics, no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
Més notícies us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. 6 persones es van suïcidar l'any passat a les presons catalanes. És una xifra més baixa que el 2024, quan n'hi va haver 11. El govern defensa la seva gestió i les entitats demanen més prevenció.
Dels 11 suïcidis s'ha passat als 6. El Departament de Justícia atribueix aquesta rebaixa al pla de xoc impulsat fa 2 anys, que inclou mesures de prevenció i seguiment. Les entitats, però, recorden, malgrat la davallada de casos, més d'un centenar d'interns s'han tret la vida a les presons catalanes des del 2013 i demanen més mesures. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans.
Això és una xifra absolutament inacceptable, impossible de tolerar en un règim democràtic i revela per si mateixa, diguem, la violència permanent del sistema penitenciari que arriba fins al punt de que la gent es treu la seva vida, no?
Justament aquesta setmana, Esquerra, els Comuns, la CUP, han registrat al Parlament una petició per crear un grup de treball que analitzi la situació de la salut mental a les presons.
Combats il·legals de lluita lliure a l'antiga central tèrmica de Cercs, al Berguedà.
Els Mossos han identificat una cinquantena de persones implicades. Els combats van ser diumenge al migdia.
Cercs, Nàtia Dell.
Segons ha avançat l'equip berguedà i ha pogut confirmar aquesta emissora, un veí va alertar la policia que hi havia desenes de persones concentrades a l'antiga tèrmica. Quan els Mossos van arribar-hi, el combat s'havia acabat, però van enxampar encara els participants. Diverses persones amb lesions visibles a la cara i a les mans, amb un quadrilàter encara muntat. Gent vinguda de diferents punts de Catalunya i d'Espanya amb la cara tapada, amb l'equipament de boxa i d'altres gravant els enfrontaments. No hi ha detinguts, però s'han obert diligències. Sospita la policia que al darrere poden haver-hi apostes il·legals. Des de Cercs, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui a la cultura, per començar, teatre. Per què Edu Lloveras interpreta el monòleg una cançó llunyana del britànic Simon Stephens adaptada al català per Dani Anglès?
Una història sobre el dol i la pèrdua en forma de cartes que es podrà veure al Dau al Sec fins al 15 de febrer.
Marta Vives.
Una cançó llunyana és l'història d'en William, un banquer de 34 anys que viu a Nova York i rep la trucada de la seva mare anunciant-li la mort sobtada del seu germà petit. Ja a Amsterdam, on viu la família i d'on ell va fugir, començarà a escriure-li cartes per escurçar la distància alhora que intenta trobar-se a ell mateix. Simon Stephens és l'autor d'aquesta obra de viatges externs interns, de retorns d'humanitat i que reflexiona sobre l'assumpció de la pèrdua. Edu Lloveras.
Parla del dol, però no ho romantitza. Jo trobo que qualsevol espectador pot connectar amb ella, perquè tothom ha perdut algú, o tothom s'ha quedat amb les ganes de dir-li a algú alguna cosa.
Una peça íntima i precisa, perfecta per un espai com Dau al Sec, que ens permet palpar l'emoció amb la punta dels dits. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara música.
Ja ha fet públic el cartell complet de l'edició 2026, que es farà els dies 12 i 13 de juny a Vic.
El repassem amb Júlia Llanes.
Artistes com la Fúmica, l'Exambusto, els Amics de les Arts, la Gossa Sorda o Buós són alguns dels 24 noms que actuaran a la 5a edició del festival. S'oferiran també alguns concerts amb un valor afegit, com a l'exclusiu d'Oques Grasses abans de la seva gira de comiat, la tornada als escenaris de Teràpia de Xoc o l'estrena de la nova gira de Figaflaues. Enguany s'ha ampliat l'aforament fins a 30.000 persones per dia. Des de Barcelona, Júlia Llanes, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El Barça guanya 1-2 l'Albacete i passa a les semis de Copa. Lamine i Araujo, que va reaparèixer, van marcar pel conjunt blaugrana. L'Spotify Camp Nou vol acollir també la final de Champions del 2029. Laporta dimiteix dilluns per ser precandidat a les eleccions i derrota del Barça de 4 punts davant el Fenerbahçe de Jacek Vicius a l'Eurolliga de bàsquet.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vila.
Tot just ahir va fer oficial la data de les eleccions, però fa setmanes que Joan Laporta està en campanya. En aquest context, suposo que Laporta creu que fer declaracions cridaneres criticant el Madrid i insinuant que els àrbitres afavoreixen l'equip blanc li aportarà vots. Però aquest missatge populista es fa pesat. Fa d'equip petit. A nivell esportiu, el Barça no li cal. De fet, desvia l'atenció de la bona feina de Flick i dels seus jugadors i de partits com el d'ahir a la Copa. I, a més, dona la raó a aquells que diuen que al Camp Nou hi ha madriditis.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix hi ha 2 graus sota 0 a Balsareny, al Bages, 3 graus a Girona o 0 graus als afores de la ciutat i 9 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Ens està arribant un primer front de la borrasca Leonardo, però arriba desgastat, amb alguns ruixats, això sí, que descarreguen sobretot a les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també a l'Alt Pirineu, cota neu encara entre els 800 i 1.000 metres, tot i que les precipitacions seran febles, i a la resta un temps més variable. A la tarda la tendència és que s'obrin clarianes, amb una mica de vent als cims del Pirineu i sobretot també la Costa Brava, i avui tot plegat amb unes temperatures que quedaran bastant frenades. Sembla que demà dijous ens arriba un altre front més actiu, que sí que deixarà més pluja, sobretot també al centre i oest del país.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tota hora...
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 3:15 entrevistarem el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, per analitzar les conseqüències econòmiques derivades del desgavell ferroviari a Catalunya.
I després parlarem amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sobre les converses iniciades pel govern per intentar aprovar els pressupostos de la Generalitat.
També en temps d'àgora, a 9:15 analitzarem l'anunci del govern espanyol de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Ho farem amb el psicòleg Marc Masip i un jove que ha tingut addicció al mòbil.
I a 11:00 coneixerem el cas d'Olívia Rueda, afectada d'afàsia, que ha hagut de tornar a aprendre a parlar.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam llegir al diari que recentment el jugador del Barça, Pau Cubarsí, ha patit un robatori a casa seva. En saber-ho, el supòrter d'Animació es va oferir per ajudar el jove defensa del Barça.
Escolta'm un moment, cua. Tu solament digue'm tots els objectes que t'han robat, vale? Si tens foto, me la passa. I aquí el tio Dani, vale? Moverà su silo, vale? I m'enteraré qui ha sigut, sí. Vale? I m'encargaré que sigui tot retornat al teu domicili, vale? Home, ja te digo, nen, ja te digo. Si ha sigut algú per això, de la zona Barnasur, Baix Llobregat i tal, estaran al meu radar, tot, vale? I després hi ha un altre tema, Cobercí, vale? Té el meu telèfon, vale? Aquesta és la meva targeta que t'ofereixo, servei de vigilància a la teva llar, 24 hores, per lo que tu puguis necessitar, vale?
Però què fas?
Si tu me contrates, vale? Tu solament has de ficar aquest cartellet a la porta de la teva casa, vale? Y los que tienen que saber que ahí no se puede entrar, ya lo sabrán, ¿vale?
Pero, ¿y qué digo?
Pones seguridad o muerte. Llavors tinc l'altre...
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Sabeu què? Esta setmana és el meu aniversari. Sempre he tingut una sense sogre dolça amb aquesta data, no vos vaig enganyar. A mi m'encanta celebrar, saber que em faig gran i que la vida segueix endavant. Per això és un bon dia per a convèncer-me de que no he d'estar trista. Sempre tinc una sensació estranya quan em faig major i penso sobretot en la meva família, en els meus pares, que a poc a poc van creixent i de vegades fins i tot se m'escapa una llagrimeta. Però avui agafaré forces i intentaré gaudir al màxim, que no tots els dies, una fa 34 anys.
Doncs per molts anys, Nerea, i el segon motiu per llevar-nos ens el porta el Joan Foguet.
Tal dia com avui de 1942 va néixer l'Ovidi Montlló, cantautor. Tal dia com avui de l'any 2000 va morir Joan Capri, humorista. Ambdós eren actors, ambdós foren uns genis, ambdós van copsar un temps i un país, però són vigents mentre nosaltres els fem vius. En Capri era capaç d'iniciar un monòleg preguntant-se si era possible que fos feliç un enterramors o bé explicant-te com feia el taxi. Voy a la guinegüeta! Feia riure explicant els nostres extrems. Era com el meu avi, l'avi de tots. I l'Ovidi era aquella mirada sensible, aquella veu entremaliada, aquelles ganes de fugir. Avui pot ser un bon dia per prendre l'aura, com diuen els nanos d'avui, d'en Capri i de l'Ovidi, i mirar endavant.
Sorti ella de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-lo perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest.